Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Les dues en punt, què tal? Molt bona tarda. Tancada la campanya electoral per les municipals, recuperem l'horari habitual. A les dues en punt, comença l'Hotel Suís.
Hotel Suís. Amb Adrián Arroyo.
El Sabadell Nord ha pogut celebrar la merescuda permanència primera catalana. Amb més patiment del previst segurament fa uns mesos, el conjunt de Can Uriac va viure ahir la festa de la salvació amb la victòria en l'última jornada per 3-0 davant del Banyoles. Una darrera jornada que és el reflex segurament del que ha estat aquest grup 1 de primera catalana aquesta temporada. Al final l'equip de Quico Díaz s'ha salvat sobrat, 8è, 46 punts, amb més d'un partit de marge respecte a la part baixa. Però tot estava tan ajustat i després de la mala ratxa patida durant la segona volta, els arlequinats van haver de recórrer aquest últim enfrontament per certificar la permanència matemàtica. Els patiments no treuen com és de destacada la fita assolida, perquè era el primer any del Sabadell Nord a la primera catalana, per una arrencada espectacular que ha permès fins i tot il·lusionar el barri de Can Uriac amb fites més importants fins a entrada a la segona volta, per la inexperiència de bona part de la plantilla en aquesta categoria, per la dimensió social i històrica de molts dels rivals del Sabadell Nord a la Lliga i sobretot, com diria en el seu dia aquí a Sabadell, Toni Saligrat, pels torrons, pels recursos d'uns equips i uns altres, per la caixa. El Sabadell Nord partia com l'equip més humil de tota la Lliga, però lluny de conformar-se amb el paper de convidat i prou, ha demostrat una competitivitat envejable. Can Uriac repetirà tenint futbol de primera catalana l'any vinent. Un premi més que merescut a un projecte que porta quallant-se des de fa ja un bon grapat de temporades i que té en la figura de Quico Díaz la clau com a director d'orquestra d'un equip que en 2 anys ha celebrat ja un ascens històric i la consolidació de l'equip a la nova categoria.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Avui al control de so, la Rocío García. Comencem.
Què es comenta a la recepció?
Tindrem molt futbol territorial avui al programa amb la salvació del Sabadell Nord, l'ascens del Tibidabo Torre Romeu, la decepció també en aquest mateix grup de tercera catalana del Can Rull Rómulo Tronchoni i també un altre ascens, el del Cercle, precisament a tercera catalana. També un cop d'ull ràpid als play-offs d'ascens i al comiat de temporada del Sabadell Juvenil amb Jandro. Marxarem fins a Lanzarote amb Miquel Blanchard i a més parlarem de futbol sala amb la renovació d'Àlex Llamas, de waterpolo amb Mati Ortiz i de natació amb la guardonada Esther Núñez.
I fora de l'hotel?
Plena catalana a la Lliga Endesa de Bàsquet, el Divina Segura Joventut i el Baxi Manresa s'han classificat pels play-offs pel títol en l'última jornada. La penya ha estat 7a i 4 anys després torna a uns play-offs i s'enfrontarà al Barcelona Lassa. De la seva banda, els del Bages han entrat com a 8ens i es veuran les cares amb el Madrid. Al Palau de Plegamans ha guanyat l'hoquei Lliga Femenina d'hoquei patins. El conjunt ballesà es va imposar per 7-5 al Manlleu en el partit decisiu pel títol de Lliga. I el Barcelona ha fet efectiva l'opció de compra de Marco Corella, segons ha fet oficial l'Eibar, el club en el qual el jugador esquerrà ha militat aquesta temporada. Finalment, el Giro d'Itàlia, avui jornada de descans, abans que demà el pilot afronti una etapa reina que ha quedat escurçada. Les imatges de Gàbia eren espectaculars en els últims dies, amb metres de neu acumulada i per risc de llau han retallat el recorregut d'aquesta etapa del Giro. Ahir, Darío Cataldo de l'Astana va guanyar l'etapa i a la general l'equatorià del Movistar Richard Carapaz lidera la prova amb 47 segons de marge sobre l'eslové Primo Roglic. Tercer, a 1:47, es troba Vincenzo Nibali.
I a les xarxes socials.
Els vídeos de la celebració que es va viure ahir al municipal de Can Uriac, que els podeu trobar a @radiosabadell a través de Twitter, també al perfil del mateix Sabadell Nord. Ahir es va viure una autèntica festa sobre la gespa i també als vestidors un cop finalitzat el 3-0 contra el Banyoles. La permanència primera catalana ve s'ho valia.
Avui celebra el seu aniversari.
Acabem felicitant el jugador sabadellenc de vòlei Dani Rocamora i l'excapità del centre d'esports i mite de la història recent arlequinada Juanjo Ciércoles. El tenim per Suècia fent gaudir a l'afició del GIF Sundsvall.
L'Hotel Suís, una manera diferent d'entendre l'esport.
Cinc minuts, 16 segons per sobre de les dues. Entrem en matèria. Avui no podia ser d'una altra manera amb el Sabadell Nord com a primer protagonista del programa d'aquest dilluns 27 de maig del 2019, l'endemà de les eleccions municipals, perquè el Sabadell Nord ja té al sac la permanència en el seu primer any a Primera Catalana. En una darrera jornada on s'havien de decidir les dues últimes places de descens, el conjunt de Can Uriac no va fallar i es va imposar per 3-0 al Banyoles, que era ja matemàticament tercer classificat. Per tant, van fer els deures, depenien d'ells mateixos i la festa va ser rodona, sense excessius patiments. Ahir, al municipal de Can Uriac, els gols de Dani Muela, d'Albert Luque i de Kevin del Corral van posar la cirereta a un any realment històric en què l'equip de Quico Díaz ha finalitzat vuitè amb 46 punts, lluny del descens, tot i que fins ahir no van poder celebrar-ho matemàticament. El punt de patiment que sí que va haver en anteriors jornades per la mala ratxa patida durant la segona volta va fer desfermar ahir l'eufòria un cop van conèixer a Can Uriac que la primera temporada de la història del club a Primera Catalana acabava en permanència, amb salvació, amb l'objectiu complet. Jairo Díaz, un dels atacants més encertats aquesta temporada, explica que la fortalesa mental de l'equip ha estat clau a l'hora de certificar aquesta salvació.
La confianza la teníamos y sabíamos que nos íbamos a salvar y la confianza estaba ahí, este equipo puede con todo. Jugando en casa con esta afición sabíamos que íbamos a ganar, seguro.
L'altre factor determinant, segons Jairo, ha estat la unió que hi ha hagut en tot moment dins del vestidor i també de portes en fora amb l'afició, el que els ha conduït a complir amb la fita marcada.
Hemos acabado muy bien, sobre todo el equipo, hemos estado todos juntos desde el primer partido hasta el último y con eso es lo que me quedo yo. Ahora a descansar, a desconectar un poquito y el año que viene más y mejor.
Del davant al darrere, un altre dels artífecs de la permanència ha estat el porter, ha estat Lluri Granado, ovacionat ahir quan en el tram final de partit va ser substituït per premiar també el suplent, a Xavi. Lluri reconeix que l'any ha estat millor del que esperaven tots i malgrat el sotrac patit en els últims mesos de competició.
Nadie se lo esperaba, ¿no?, de que este año se hiciera la primera vuelta que se ha hecho, ¿no? Creo que hemos vivido los momentos más dulces y también los más amargos de la temporada. Y por suerte hemos sabido sobreponernos y la verdad que muy felices.
Doncs felicitat absoluta ahir a Can Uriac amb aquesta salvació matemàtica del Sabadell Nord. Les dues últimes golejades al camp del Farners fa una setmana per 0-4 i ahir aquest 3-0 que us comentem contra el Banyoles, un Banyoles que ha estat tercer, com dèiem, han rubricat finalment una permanència salvada in extremis, però més que suada i merescuda, en plena eufòria i amb sorpresa final. Ahir, després del partit, vam parlar sobre la mateixa gespa del municipal de Can Uriac amb Quico Díaz, amb un entrenador que va aterrar a casa seva, ell és del barri, per salvar el Sabadell Nord en el seu dia d'un descens a Tercera Catalana, que ha establert les bases del que és l'equip ara, ha pujat l'equip a primera i ara també l'ha salvat. Després de l'última proesa, aquesta permanència, aquestes són les reflexions de l'entrenador sabadellenc. Amb l'entrenador d'un equip que continuarà a Primera Catalana la pròxima temporada i serà el seu segon any en aquesta categoria, el Sabadell Nord, Quico Díaz, et veig mullat. M'imagino que hi ha hagut celebració dins del vestidor i tocava, clar.
Y tanto, porque si los ascensos son bonitos, el mantener la categoría en una competición como ha sido esta, tan dura, tan larga y con tantos inconvenientes, es... sabe casi mejor que el ascenso que se hizo la temporada pasada. Y hoy es día para celebración, porque encima hemos hecho lo que teníamos que hacer, ganar y sacar especulaciones de luego mirar lo que andábamos mirando, que si equipos a puntos iguales. Hoy el equipo ha demostrado una vez más lo que ha demostrado durante las 34 jornadas, ganas, entrega, ilusión, y de esta manera no se podía escapar hoy la victoria y la permanencia.
T'he escoltat a la banqueta que deies, home, jo volia arribar amb coses en joc a l'última jornada, però no que fos la salut el que estigués en joc. Al final, permanència feta, i clar, al final, qui pensés que el Sabadell Nord es passejaria en aquesta categoria o no hauria de patir, al final és el primer any de l'entitat de Primera Catalana i no es podia oblidar, no, això?
Nosotros nunca teníamos en mente que ni cuando estábamos en la primera vuelta con 29 puntos nos habíamos olvidado. primero de quiénes somos, de dónde veníamos y cuál era nuestro camino. Sabíamos cuando faltaban 10 jornadas y la gente te preguntaba, pero eres muy pesimista, hay que llegar a los 45, hay que llegar a... Yo siempre decía, primero hay que asegurar la permanencia, que esta es una categoría muy dura, que tú compites contra equipos con mucho mayor presupuesto, con situaciones que tú no las puedes, el fichaje de última hora, como la mayoría de los equipos que estaban en la parte de abajo han hecho, y tú has tenido que mantener todo tu bloque las 34 jornadas, y bueno, la recompensa hoy es lo que hemos visto.
Avui us valia empatar, us valia puntuar. Heu guanyat i la veritat és que s'ha notat moltíssim qui s'estava jugant alguna cosa en el partit, perquè el Sabadell Nord ha estat clarament superior al Banyoles i el marcador de 3-0 segurament és força just amb el que s'ha vist al camp.
Muy justo porque entre otras cosas ellos aún venían con la intención de que si eran terceros y subían tres equipos de tercera a segunda vez podían verse involucrados en un ascenso compensado. Ellos la verdad que, bueno, no se esperaban quizá el trabajo que ha hecho el equipo, y la verdad que los hemos sorprendido, pero los hemos sorprendido muy gratamente.
Si et faig fer un balanç de tota la temporada en general, la nota ha de ser alta, no? Amb aquest punt de suspens d'un mes i mig que l'equip s'ha anat complicant una miqueta la vida i anant cap enrere la classificació, però si mires des de la primera jornada fins a aquesta victòria per 3-0 contra el Banyoles, la nota és d'un equip que amb pocs recursos ha fet grans coses.
Si tengo que valorar a esta plantilla, no tengo numeración, porque del 1 al 10 se quedan chicos. El trabajo que han hecho durante 120 entrenamientos, días de frío, días de lluvia, días de viento, días de champion, los días que han estado en los partidos, los domingos malos que hemos pasado, las ganas que han tenido de entrenar martes y levantarse, no hay puntuación. Si tuviéramos que valorar este equipo, en vez de un 10, se merece un 15.
I si et pregunto a nivell social, ja no ve d'aquesta temporada sinó de l'anterior, amb el gran any i l'ascens que vau aconseguir, però heu consolidat una miqueta aquest sentiment d'arrelament del barri de Can Uriac amb el seu equip.
Sí, la verdad que si hay algo que hemos hecho bueno ha sido otra vez que el barrio, que este barrio tan futbolero vuelva a resurgir de sus cenizas, ¿no? Y ver el ambiente que hoy, porque hoy prácticamente todos éramos de la casa. Hoy éramos de la casa y tener a casi todo el fútbol base aquí hoy animando es motivo de orgullo, ¿no? Pero motivo de orgullo por parte de ellos, porque al fin y al cabo el enganche a que el futbolista del fútbol base se meta es el trabajo que hace el equipo durante la semana y la propuesta que hace el domingo.
Al voltant nostre ara, aficionats amb tambors, fotografies de jugadors, amb gent de la casa celebrant aquesta permanència. Acabo preguntant a Kiko per al futur. A partir d'ara, què? Perquè avui hem vist, per exemple, el capità Josep Pinyol, que diu que plega i que l'han mantejat avui ja els seus companys, etc. Ara toca planificar ja perquè això sigui una constant, que l'any que ve tornem a tenir aquesta imatge que tenim ara aquí.
Bueno, ahora lo que toca es descansar, desconectar, que llevamos 2 años durísimos. Esta semana la tenemos que tomándola con tranquilidad y luego ya a partir de la próxima semana empezaremos a ver todo lo que podamos hacer de cara a la temporada que viene. Pero ahora esta semana estos chicos se merecen desconectar y disfrutar.
Doncs banyat en directe pràcticament pel Dani Muela per un dels golejadors aquesta temporada i se'n va cap al vestidor. Kiko Díaz, sort.
No, porque me lo van a mojar. Gracias a vosotros.
Mig minut i un quart de 3 de la tarda, un final una mica atropellat, però és el que tenen les celebracions. Va acabar remullat el Kiko Díaz a la dutxa directa que va marxar el tècnic del Sabadell Nord, banyat amb roba i tot per celebrar la salvació. Vam haver de guardar-li fins i tot el mòbil perquè no acabés de mullar-se, sorprès en plena entrevista. Hem passat pel camp amb jugadors, amb Jairo i també amb Yuri per les banquetes, amb Kiko Díaz, i tanquem el resum d'aquesta històrica permanència del Sabadell Nord a Primera Catalana a les
oficines del municipal de Can Urià, que el president Antoni Olou ha fet balanç d'un any històric en el qual creu que no mereixien tant de patiment.
Un equipo con la primera vuelta que hemos hecho no merecíamos estar en la última jornada estando a mitad de tabla, que nos tuviéramos que jugar la permanencia en el último partido. Pero bueno, este grupo es muy igualado. Los equipos en la segunda vuelta que tienen presupuesto económico han gastado y han fichado jugadores de segunda B y tercera. Nosotros al revés, nos han caído los dos centrales, el lateral por trabajo lo tuvo que dejar y hemos sacado los últimos partidos convocando juveniles cada semana. Entonces esto es lo que te hace que se dé más valor todavía si cabe al éxito que han conseguido estos chavales.
Això en la parcel·la esportiva, en clau social, i un cop més, com dèiem amb Quico Díaz durant l'entrevista, va ser una demostració de la unió entre el futbol base, aficionats i primer equip. Feia patxoca realment el municipal de Can Urià i l'OU ha destacat precisament aquest caire social i com ha arrelat l'equip al barri.
La afición ha respondido, nos hemos visto arropados por la afición prácticamente todo el año, incluso la semana pasada, que Farnés hizo un llamamiento a su afición, dejando entrar gratis a todos. Nosotros éramos más aficionados que ellos, ¿no? Entonces eso es un síntoma de en todos los campos casi hemos sido mayoritarios, y eso lo agradece el equipo.
De cara al futur, el president del Sabadell Nord ha demanat també una mica de pausa per acabar de pair aquesta permanència i tenir uns dies de més tranquil·litat. Això sí, pensant en la pròxima campanya, ja té clar que repetir l'èxit de la salvació serà un pèl més complicat.
La desventaja que este año pues no te conocían. Decía, mira, esto es la cenicienta del grupo, pero bueno, cuando yo, hostia, mira cómo juega bien el Sabadell Nord, los equipos ya te esperan diferente.
I finalment, Antoni Olou també ha dit que són conscients que hauran de reforçar la plantilla i que l'exemple d'aquest any, amb tantíssimes baixes com hi ha hagut en el tram final de temporada, ha de servir per fer-la una mica més llarga i no haver de patir.
Ya sean los técnicos los que digan lo que hace falta, tenemos que reforzar posiciones, eso está claro, porque el tema, bueno, ya lo has visto en los últimos partidos, hemos pasado de la primera vuelta de desconvocar a tres jugadores a tener que convocar tres juveniles, ¿no? Y entonces esto es lo que entonces, a ver si hacer la plantilla y no tener esa desgracia de que esos jugadores pilares, empezamos con ocho defensas, que podías hacer combinaciones, centrales lo ponías de lateral o de pivot defensivo, y todas esas combinaciones en la segunda vuelta no has podido hacerlas, has tenido que jugar con lo que tenías.
El partit d'ahir contra el Banyoles, per cert, va ser també l'últim de Josep Pinyol, el capità del Sabadell Nord, que penja les botes després de 12 temporades al conjunt de Can Urià. Dijous passarà per aquí, per aquest programa, per valorar tota una vida dedicada al futbol territorial. I també va ser mantejat Juan José Murillo, vicepresident de l'entitat, que fa un pas al costat per deixar el relleu a gent més jove, tot i que assegura que seguirà vinculat al Sabadell Nord. Hi va haver festa gran a Can Urià, també a Torre Romeu. Sergi Parc, tal com estàs? Bona tarda.
Hola, Adri, bona tarda.
Celebracions a una banda i a l'altra per motius diferents, per un ascens en el cas del Tibidabo, que vas viure en primera persona, festa de les grans, no també allà?
Festa de les grans, la veritat és que van venir amb petards, bengales, crits, càntics, ja et pots imaginar com estava la mina Torre Romeu.
Doncs no és València, això, però a nivell de pirotècnia, tant a Torre Romeu com a Can Urià van escoltar-se algun que altre petard per celebrar aquests èxits. Una petita aturada per la publicitat i de seguida us expliquem com ha quedat el panorama, tant a la tercera catalana com a la quarta, fins i tot parlem també una mica del Centre d'Esport Sabadell amb Jandro Moreno.
Cal destacar d'aquesta pel·lícula la fotografia, parant atenció a l'ús dels foscos i els contrastos que ens recorden a l'expressionisme alemany de principis del segle XX.
No tens ni idea. O sigui, això Maximiliano Rigoletti ja ho va fer amb una càmera que es va fabricar ell sol i va aconseguir millors contrastos per la pel·lícula.
Cansat d'avorrides tertúlies sobre cinema on els experts et vacilen? Farta que et parlin sobre pel·lícules que no ha vist ni la mare del director? Cada dilluns, de 8 a 9 del vespre, al Generació BSO, parlem de les pel·lícules, sèries i bandes sonores que de veritat t'interessen.
I redifusió els dimarts de 3 a 4 i diumenge de 11 a 12.
Generació BSO, amb el Jaume i el Luigi.
Històries dels diners.
Quants diners necessito per obrir la meva botiga?
basades en fets reals.
Em puc permetre contractar algú?
I en dubtes reals.
Amplio el local o venc per internet?
Sigui quin sigui el teu negoci, ens importa. Per això t'ajudem a prendre les millors decisions. Descobreix-ho a seonsiguis.com. Sabadell, sé on siguis.
A Ràdio Sabadell volem sentir totes les veus de la ciutat i per això volem arribar a la més important, la teva. Ara t'ho posem molt fàcil. Hem creat un canal de Telegram. Es diu Participa a Ràdio Sabadell. Busca'l i uneix-t'hi. T'enviarem preguntes al teu telèfon mòbil i ens les podràs contestar amb notes de veu. A Ràdio Sabadell, bateguem amb tu. Ara també al Telegram.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Un minutets per sobre de les dues, deixàvem el fil amb la permanència que deia Quico Díaz, que s'ha de celebrar gairebé més que un ascens del Sabadell Nord a Primera Catalana, i baixem un parell de graons, encara que la temporada vinent haurem de mirar la segona catalana i no pas la tercera, per trobar el Tibidabo, perquè a tercera dos equips de la ciutat van viure la cara i la creu a l'última jornada de la competició. La part més dolça pel Tibidabo, que va aconseguir l'ascens a segona catalana després d'assegurar-se la primera plaça amb una victòria de local a casa Torreromeu per 2-0 contra el Planadeu en un derbi local. La creu pel Can Rull, Rómulo Tronchoni, que tant optava avançar els de Torreromeu i pujar directament com disputar la promoció en cas de ser segons o quedar-se fora d'aquesta segona plaça que dona accés al play-off. I Sergi Parc, com dèiem, a Can Rull no van poder celebrar res ahir.
No, i si et sembla comencem per l'equip de Numos, que el Can Rull, que jugava contra el Badia, que era un duel directe a vida o mort, perquè com has dit, l'equip arribava segon a la taula i tenia opcions de quedar primer si guanyava i el Tibidabo punxava. Si empatava, almenys assegurava el segon lloc, però si perdia, quedava tercer i era el Badia qui li pispava aquesta segona plaça. I va acabar perdent per 2-1, malgrat avançar-se en el marcador. I el tècnic, José García Numoski, no podia amagar la decepció en veure com es girava la truita just abans del descans.
Sabemos que Badia en su campo pues trabaja bien, lo tienen bien estudiado y bueno, sabíamos que sus ocasiones las iban a tener. Y bueno, ha sido un partido pues la verdad que bastante disputado y bien, no nos podemos quedar con más, nos quedamos con más sabor de boca por la temporada que hemos hecho, pero bueno, no, el partido ha sido competido.
I de fet, per uns minuts, Adri, quan el Can Rull anava guanyant, li estava robant el primer lloc al Tibidabo, que no passava de l'empat a zero. Al final, els de Torreromeu van trobar el camí del gol a la segona meitat, però el seu entrenador, Jesús Díaz Vaquero, admet que durant molts moments va haver-hi molts nervis.
No ha pasado un poquito como la semana pasada, claro, al querer ganar, pues hemos estado muy tensos, las piernas estaban como sobrecargadas y eso no, hasta que no han empezado la segunda parte, minuto 10, minuto 15, que ya Dani se ha descolgado de su defensa, ya ha empezado a participar y a entrar en juego y no hemos soltado y hemos tenido ocasiones, pues nos ha costado, la verdad.
I Vaquero, que ha liderat aquest equip per pujar-lo a segona catalana, però que no té del tot clar si seguirà o no la temporada vinent.
Yo no lo sé seguro porque, bueno, tengo personalmente tengo a mi niña en el Español, me cuesta ir a verla, ya en tercera catalana me ha costado ir a verla, pues en segunda me costará más y todavía no lo tengo del todo claro, pero la verdad que me haría muchísima ilusión, claro.
Doncs pendent de temes personals per veure si continua o no la pròxima campanya, un dels artífexs d'aquesta victòria, d'aquest lideratge, d'aquest títol de Lliga i l'ascens a segona catalana, el Tibidabo Torreromeu torna, es trobarà l'any vinent amb el Sabadell B i amb la Sabadellenca en aquesta segona catalana. Després del partit no només vas poder parlar allà al municipal de Torreromeu amb Jesús Díaz Vaquero, sinó també vas conversar en dues institucions al barri, com a mínim a nivell de la Unió Deportiva Tibidabo.
Dues institucions, i a més ho vaig fer en el lloc on es troben normalment durant el partit, és a dir, vaig entrar dins del bar.
No fotis la barbacoa.
I quasi. Ens vam ficar a una sala del bar i vaig parlar amb el seu president, el Fernando Rodríguez, i també el seu president d'honor, el Venceslau Martínez, els quals doncs em van atendre i em van tractar molt bé. Digues, Adri.
No. És una constant també, ja t'ho dic, que a Torreromeu, com a casa pràcticament, però vaja, més ahir que era un dia de celebracions, m'imagino.
Era un dia de celebracions i això sí, el Fernan El president no va poder veure el partit del tot perquè diu que pels nervis preferia estar allà amb la barbacoa que no pas estar pendent els 90 minuts del seu equip.
Doncs anem a escoltar aquesta conversa del Sergi Parc amb el Fernan Rodríguez i amb el Venceslao Martínez, president i president d'honor d'un Tibidabo que ha tornat a segona catalana.
Ara entrem dins del bar d'aquí del camp del Tibidabo per parlar amb el president de l'entitat d'un equip de segona catalana, ho podem dir, Fernando Rodríguez. President, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Fernando Rodríguez, Fernan, que és com la gent el coneix. Digui-li una cosa, ha pogut veure el partit o estava a la cuina del bar?
La verdad que estoy sin pelear, pero que llevo 3 o 4 semanas que no puedo verlo. Son demasiados nervios y no podía verlo entero. Voy viendo la cacho.
¿Y quién le estaba informando el resultado?
No, porque como estoy cerca, cuando escucho un follo, pues entonces pues me acerco y de esto. Y cuando jugaban fuera no iba y me lo iban diciendo por de esto, porque es que ha sido una semana que el Canru no lo ha puesto muy difícil, tanto el Canru como el Badia no lo han puesto muy difícil.
I quan veia que passaven els minuts i no sentia cap soroll a fora del camp i ningú li deia res, què?
Hoy ha sido muy mal, la verdad muy mal, porque también ha empezado ganando el Canru allí en el campo del Badia y ha estado la cosa muy mal, pero bueno, al final se ha salido todo bien y ya está.
Que al final no importava el que fes el Can Rull o Abadia, perquè clar, amb la victòria del Tibidabo ja tot s'assegurava la primera plaça. Al costat del Fernan tenim el president d'honor, el Venceslao Martínez. Venceslao, què tal? Bona tarda.
Bien, buenas tardes.
Vostè sí que ha pogut veure el partit?
Sí, sí.
I ha patit molt?
Sí, bastante. En los últimos minutos ya, cuando ya marcó, ya pues empecé y ya me entró una... Y cogí nervios, estaba nervioso todo el partido porque nos marcábamos y estaba nervioso el partido. Pero bueno.
I li fa un petó al Fernan al Venceslao perquè, clar, a la primera part l'equip, no sé si estava nerviós o notava pressió, però no ha estat del tot fi. I al final el descans 0-0.
Però en la segunda parte ha mejorado mucho el Tibidabo. Ha hecho dos cambios, puesto dos defensas y ha hecho dos cambios y ha ido mucho mejor el partido. Bastante bien.
Ha anat bastant bé la segona part, però hi ha hagut un moment al principi que Planadeu ha marcat un gol que l'assistent havia aixecat la bandera, després l'ha baixat.
Estava fuera de juego, claríssimo. Claro, claro, claro. Muy claro.
Però clar, hi ha hagut uns segons de dubte, que semblava que donava gol, després que no. En aquell moment no sé si li ha agafat una petita taquicàrdia.
No, però és que havia levantat la bandera, la línia ja tenia la bandera, i la bandera levantada, i entonces fue a consultar el árbitro con el línia, i no, fuera de juego, claríssimo.
Fernan, Fernan Venceslao diu que era fora de joc, clar, però imagina't en aquell moment com estava la gent, que s'ha fet el silenci al camp del Tibidabo, perquè clar, tot i que el Can Rull estava perdent el camp del Badia, si Tibidabo perdia aquí es podien complicar les coses. Hi ha hagut un moment de silenci que els nervis estaven, que han sortit a relluir.
No, la verdad que se nos ha caído el mundo encima. Cuando hemos visto entrar la pelota, ni aunque tuviese línea de la bandera levantada, ni que nada de esto, se nos ha caído el mundo en lo harto. Luego, mira, gracias a Dios estaba fuera de juego y no nada de esto, pero casi un momento, bueno, un silencio, mira que había gente en el campo y pues parecía que no habíamos ninguno.
Fernan, l'any que ve a segona catalana, seguirem a la cuina del bar fent la barbacoa.
Pues no sé, eso ahora hay que hablarlo con los socios, haremos una reunión y a ver lo que los socios decidan, porque yo... Soy el presidente, pero nunca tomo decisiones por mí mismo. Siempre me gusta comentarlo con los socios y los de esto, y lo que digamos entre todos lo hacemos. No me gusta nunca tomar yo las decisiones solo. Por ejemplo, todo lo que se consigue no es por mí, es por la gente que está detrás de mí. Jorge, el Epi, Simón, todos los entrenadores que tengo, vaqueros, los jugadores, son todo lo que hace. Yo lo único que hago es pues, me da la factura y la pago. Y ya está.
Y Venceslao, usted sí que gaudirá y da valena a la equipa segona catalana, ¿en qué ve?
Sí, sí, yo creo que haremos un buen papel, porque tenemos un muy buen equipo.
Venceslao, gracias por atendernos.
Gracias a ustedes.
Fernan, president, felicitats i moltes gràcies.
Venga, muchas gracias y felicitar también al Canru por la temporada que han hecho y al Badia, y la verdad no sé cómo han quedado ahora al final, porque ya no de esto, pero el que haga la promoción, pues felicitats también, felicitarlos también a ellos.
Una esportivitat fins al final, gracias, Fernan.
Claro, muchas gracias a ustedes.
I can feel your heart beat.
Una temporada que ha estat realment d'infart. El grup sabadellenc, podríem dir així, de tercera catalana, aquest grup 6 de la categoria, amb un bon grapat d'equips que han estat lluitant fins al tram final, fins a l'últim mes de competició han arribat 5 equips amb opcions, el Pajaril de Ripollet, el Llano de Campotxaner, aquests dos es van quedar tallats en les últimes 2-3 jornades del campionat, i això que semblava que el Llano podria arribar, però finalment l'equip d'Abel Martínez, amb dues derrotes en duels directes contra el propi Can Ruiz Romulo Tronchoni i el Badia, els dos equips que avui ens ocupen en part, doncs van perdre pistonada, i com diem, aquest final a tres cartes, la cara més amarga pel Can Ruiz Romulo Tronchoni, que es va quedar fora de tot. El Badia jugarà la promoció per intentar acompanyar el Tibidabo, que ja és avui equip de segona catalana. I qui ha pujat des de quarta fins a tercera, per tant, no jugarà contra el Tibidabo, però sí contra el Can Ruiz, és el Cercle Sabadellès 1856, en el seu cas no pujant directe, sinó a través de la promoció, i després d'empatar a 0 al camp del filial del Vistalegre, a Castelldefels, era la tornada d'una eliminatòria que, com vam dir, Sergi, van deixar encarrilada aquí a casa, Olímpia.
Van deixar encarrilada, però si recordes, amb el 3-2 que va aconseguir l'equip d'Arnaiz, va ser una mica... va deixar un mal regust de boca, perquè el Cercle anava guanyant 3-1 i el Vistalegre B li van xiular un penal a favor molt dubtós en l'últim minut, i va deixar aquest 3-2 amb un marge de dubte, que clar, un gol dels de Castelldefels en la tornada hagués canviat la pel·lícula, perquè amb l'1-0 el Cercle no hagués pogut aconseguir l'ascens. Tot i això, amb el 0-0, que va ser el resultat final en aquest partit de tornada, el tècnic del Cercle, Pablo Arnaiz, no va voler que el seu equip es tanqués al darrere.
Jo intentàvem treure l'equip una miqueta dalt, perquè era el pitjor que podíem fer. Ells tenien, sobretot, bueno, era un equip molt lluitador, que ens podia ficar un gol, sobretot a pilota parada, o si amb espais, a jugades de segona línia, i per això intentàvem treure l'equip, tenir una miqueta la pilota, i intentar tenir alguna de aquestes que vam tenir que no vam acabar de fer gol.
Per tant, victòria a casa, 3-2 a la tornada d'aquesta promoció, empat sense gols al camp del Vistalegre, i per tant és nou equip de tercera catalana al Cercle Sabadellès, i ara la pregunta és, i a partir d'ara què, quin projecte espera l'equip de la cartera de Bellaterra, que m'imagino que és la resposta que fins i tot els propis integrants del Cercle es pregunten, no ara?
Clar, perquè ara la primera qüestió és saber si Pablo Arnaiz continuarà al front de l'equip o no. El que ens ha dit és que ell sí que li agradaria continuar amb el Cercle sempre i quan el club li ofereixi un projecte ambiciós.
He de parlar amb la direcció i veure quin és el projecte que vol fer el club, però la meva idea és estar per estar amb un equip que tingui opcions d'estar tranquil i de fer un equip competitiu per estar tercera. Si no, doncs no ho sé.
Així que ja veurem quin projecte li ofereix el Cercle Pablo Arnaiz de cara a la temporada que ve. Al final, però, Adri, festa grossa després d'una gran temporada i amb l'ascens aconseguit de quarta a tercera catalana.
Doncs l'enhorabona per la gent del Cercle, també la del Can Ruiz, i ànims, perquè malgrat la bona temporada no han pogut ascendir de categoria, el Tibidabo també per pujar a segona catalana, i evidentment, com dèiem al principi, el Sabadell Nord ha estat en línies generals una bona temporada pel futbol territorial de la ciutat. Gràcies, Sergi, sé que has gaudit, visitant aquests camps de segona, de tercera territorial en aquest tram final de temporada. Una abraçada.
Fins ara, Adri. Hola, soy Adri Cuevas, jugador del Sabadell, y os recomiendo que escuchéis Hotel Swiss en Radio Sabadell.
Segona i tercera catalana, evidentment, del futbol territorial, però segona i tercera catalana és el nom de les categories. Marxem al futbol formatiu, encara que de retruc també, doncs afectant directament el centre d'esport Sabadell i la seva primera plantilla. El Sabadell juvenil va tancar la temporada ahir, ho va fer amb golejada en contra, però amb un resultat del tot enganyós. Derrota 4-1 a la ciutat esportiva Joan Gamper, a la ciutat esportiva del Futbol Club Barcelona contra el Barça B, el campió de la Lliga Nacional Juvenil, una categoria per sobre dels arlequinats. L'equip de Jaume Milà es va avançar en el marcador i va estar a prop de protagonitzar la sorpresa dels quarts de final de la Copa Catalunya, però el conjunt blaugranà va saber reaccionar, va estar precís en els moments determinants per endur-se així el gat a l'aigua, com ha valorat l'ahir golejador sabadellenc Jandro Moreno.
Sabíamos que tendríamos opciones de meter gol, lo hemos hecho, hemos tenido otra muy clara también en la que, bueno, también juega un portero rival que es muy bueno y pues me la ha sacado bajo palos, y la siguiente jugada ha sido el penalti, donde se han puesto 2-1. Ahí al partido se ha puesto muy en contra, pero muy contentos, porque al final hemos demostrado que somos un equipo d'altra categoria i de que se le podia fer mucho daño.
Pel juvenil Arlequinat, el partit d'ahir era un premi, s'han classificat per la Copa Catalunya gràcies al títol de Lliga aconseguit al seu grup de preferent, amb la recompensa de l'ascens i també de poder mesurar les forces contra un rival de categoria superior, com era ahir el Barça B. Jugat al partit, això sí, aquest premi té un regust agre per com es va desenvolupar.
Es una recompensa haber ganado la Liga, poder jugar con los mejores de categorías superiores, pero bueno, al final, cuando acabas el partido y ves la manera de la que se ha perdido, que ves que les podrías haber ganado. Si llegas a tener un poco más de suerte, no sabemos qué hubiera pasado si metemos nosotros antes el 2-1.
De fet, el duel va servir també ja per mesurar les forces del juvenil del centre d'esports amb la d'un dels millors equips de la Lliga Nacional, de futura categoria dels Arlequinats, la pròxima campanya. La temporada vinent hauran d'adaptar-se a aquesta nova categoria, probablement per això ahir ja van convocar dos jugadors del juvenil B per anar foguejant-los, per anar agafant una mica de rodatge de cara al que es trobaran l'any vinent, quan militin a la plantilla del juvenil A. Jandro deixa l'etapa formativa i l'any vinent ja no serà juvenil, però malgrat tot ha valorat l'equip que queda, un juvenil que Jandro veu preparat de sobres per competir en aquesta nacional.
Llevábamos a dos jugadores del juvenil B y supongo que será la idea del club de tenerlos ya de cara al año que viene en el juvenil A nacional. El equipo es muy bueno, a pesar de las bajas que hayan ahora por jugadores de tercer año que ya no pueden continuar, si se mantiene el equipo que ha estado este año con nuevos fichajes, estoy convencido de que será muy buena temporada nacional.
I dèiem de retruc, que també era una informació que afectava el primer equip del centre d'esport Sabadell, perquè és tot en un Jandro Moreno que enguany ha estat el màxim golejador, el màxim anotador del Sabadell juvenil. Atenció amb la dada, perquè és espectacular. 26 gols en 26 partits jugats, és a dir, una mitjana clavada d'un gol per partit, a més del gol anotat ahir a la Copa. També ha estat el pitxitxi del grup 3 de preferent. De fet, els altres 3 grups cap jugador ha superat les seves 26 dianes. Per tant, si agafem les 4 lligues, grup 1, 2, 3 i 4 de referent, no hi ha hagut cap altre jugador com Jandro amb aquests registres ofensius. Ha tingut minuts també a segona catalana amb el filial, fins i tot ha vist porteria, i també ha disputat mitja hora a la segona B, amb la primera plantilla repartida en 3 partits, el del debut amb el centre d'esports de Jandro al camp de l'Espanyol B, també contra l'Atlético Levante i a casa contra el València Mestalla. Un any espectacular pel jugador sabadellenc.
A principi de any no t'esperes nada de esto. Muy contento por acabar de máximo goleador, por el grupo que hemos formado en el juvenil, por la experiencia con primer equipo, que eso es inolvidable, por contar minutos, por todo, por jugar la Copa Catalunya, todo.
Com diem, Jandro ha finalitzat amb la derrota contra el Barcelona B, la seva etapa juvenil. Ara, de moment, encara no té notícies del centre d'esports i vol esperar abans de parlar del seu futur, tot i que la seva prioritat és continuar vestint la samarreta arlequinada. I ara que parlem del centre d'esports, 2:15 de 3 de la tarda, anem a donar-li un cop d'ull ràpid, un repàs a com han anat les primeres eliminatòries de play-off d'ascens. Repassem tant les de segona A com les de segona B, intentant pujar aquestes categories als equips d'una categoria inferior. Eliminatòries de campions a la categoria de bronze, l'Atlètic Balears va resistir ahir a Los Campos d'Esport del Sardinero i es jugarà a arribar al futbol professional a Somalferit. Empat a 0 ahir a Santander, malgrat que el conjunt de Mànics Mandiola va patir 2 expulsions. Per tant, un resultat boníssim per als balearicos, que van desplaçar també a centenars de persones des de Palma de Mallorca fins a terres cantàbriques. A l'altre partit, sorpresa majúscula, el Fernando Torres Fuenlabrada 3, Recreativo de Huelva 0. Això sí, el conjunt madrileny podria haver caigut en una alineació indeguda, per tant, portarà cua aquest partit, malgrat la golejada rebuda pel degà del futbol espanyol. A la resta d'eliminatòries de segona B, dels equips que han de passar 3 rondes per pujar, destaca sobretot el triomf del Cornellà per 2-1 contra la Ponferrada Ponferradina. Els de Xavi Calm, castellarenc, exarlequinat, van remuntar la diana inicial de l'equip del Bierzo amb dos gols, l'últim del barbarenc i també ex del Sabadell, Agus Medina, en el 96, en l'últim minut del temps afegit, de falta directa. Diumenge a les 8, Déu-n'hi-do amb l'horari, es jugarà la tornada al Toralín. Els altres marcadors d'equips del grup 3, Villarreal B 0, Melilla 2 i Baracaldo 1, Hércules 1 a la Cesarre. I pel que fa als equips procedents de tercera divisió, el Llagostera està a un pas de tornar a segona B i, per tant, de poder ser rival del centre d'esports. L'equip empordanès es va imposar dissabte per 2-0 al Portugalete. Els exarlequinats Lucas Viale i Gerai Sabarigo són a només 90 minuts de l'ascens i se'ls jugaran a terres basques. Sort diversa pels altres tres catalans, els que han de passar tres eliminatòries per ascendir. El Prat va vèncer 2-1 al Ceuta, l'Horta va empatar 0-0 a Extremadura al camp del Moralo i l'Ospi va caure 1-0 a última hora més al Mirador contra l'Algeciras. De la resta d'eliminatòries, si mirem els campions, l'Orihuela és molt a prop de convertir-se també en un potencial rival, en un hipotètic rival del Sabadell de temporada vinent gràcies al 0-1 al camp del Tarazona Aragonès. Tocaria tornar a Los Arcos. I la penya deportiva de Santa Eulària va empatar al camp del Tamaraceite 1-1 i es jugarà a pujar a Eivissa contra el conjunt Gran Canari. No afecta el centre d'esports, però també és un dels marcadors més sorprenents que s'ha produït en aquesta primera setmana de play-off. Va arribar a Yecla, a l'estadi de la Constitució. Atenció, el Yecla no va sentenciar ja l'ascens, superant per 6-0 a l'Escobedo. 19 minuts i mig i arribem a les 3. Fem l'última aturada per la publicitat i a l'aturada hem de parlar encara de triatló, de futbol sala, de waterpolo i de natació.
Tota la informació a Ràdio Sabadell.
Al final del dia és el moment de retre comptes amb la informació.
Trànsit dens a l'alçada de Sabadell a la C58, tant per anar cap a Barcelona com també per anar en direcció Terrassa.
El punt de trobada entre política, societat, cultura i esport.
El pla d'actuació municipal també preveu aquest any intervencions a l'espai públic.
I en cultura, el festival en bassa tancarà els concerts a la bassa.
El capità del centre d'esports es va lesionar a Conca i en tenia per 3 setmanes.
Ràdio Sabadell, notícies vespre.
De dilluns a divendres a les 7 del vespre.
Ets dona? T'agrada córrer? Doncs inscriu-te a la Woman Race al Cort Inglés que es celebrarà el diumenge 2 de juny a Sabadell. Pots fer-ho a la planta d'esports del Cort Inglés de Sabadell o al web womanracealcortingles.cat fins al 29 de maig. El 2 de juny tens una cita amb la solidaritat. Corre la Woman Race al Cort Inglés a favor d'un colliga.
Cal destacar d'aquesta pel·lícula a la fotografia, parant atenció a l'ús dels foscos i als contrastos que ens recorden a l'expressionisme alemany de principis del segle XX.
No tens ni idea. O sigui, això Maximiliano Rigoletti ja ho va fer amb una càmera que es va fabricar ell sol i va aconseguir millors contrastos per la pel·lícula.
Cansat d'avorrides tertúlies sobre cinema on els experts et vacilen? Farta que et parlin sobre pel·lícules que no ha vist ni la mare del director? Cada dilluns, de 8 a 9 del vespre, al Generació BSO. Parlem de les pel·lícules, sèries i bandes sonores que de veritat t'interessen.
I redifusió els dimarts de 3 a 4
i diumenge de 11 a 12.
Generació BSO, amb el Jaume i el Luigi. Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Obrim bloc poliesportiu al programa d'avui, quan falten 2 minuts per 3:45 de la tarda, i ho fem amb Miquel Blanchard, que no ha pogut assolir la classificació pel Mundial Ironman de Kona de moment. El triatleta sabadellenc, com us explicàvem divendres, arribava a Lanzarote amb la il·lusió d'estar entre els primers i poder endur-se l'únic bitllet que hi havia per Hawaii, però a les Illes Canàries el nivell va ser molt alt i el del Club Natació Sabadell va haver de conformar-se amb la 6a plaça, a més d'un quart d'hora de diferència del guanyador, el belga Frederik van Lierde. Com a la prèvia, el Miquel Blanchard també ens ha enviat l'anàlisi d'aquest Ironman de Lanzarote viscut des de dins.
Bon dia novament des de Lanzarote. Primer de tot, el que us vull dir és que em sap greu no poder-vos brindar una victòria o un pòdium com Déu mana. aquí en aquest Ironman de Lanzarote, però bueno, anem per parts. Va ser un dia molt dur degut a que, bueno, a les condicions climatològiques, pues, ja de per si aquí a Lanzarote, pues, són dures. Era un vent realment, pues, més que considerable, i un canvi de circuit que feia que la prova s'endurís encara una miqueta més en el segment ciclista. Bueno, la prova començava amb un dia, això, un dia gris. Es va donar el tret de sortida a la platja dels Fariones, on, bueno, vaig realitzar una bona sortida i em trobava, això, en el grup de cap de cursa, però no sé per què, pues, més o menys quan portàvem un quilòmetre del segment de natació, vaig començar a cedir terreny respecte a aquest grup, fent que arribés a perdre'l i em quedés, pues, liderant, pues, el grup perseguidor, no? I feia això que arribéssim a la primera transició a buscar la bicicleta, pues, amb gairebé 3 minuts perduts respecte a cap de cursa. Vaig agafar la bici amb moltes ganes, tot i que, bueno, les primeres pedalades ja em donaven, pues, un pronòstic de que potser no tenia les millors sensacions del món, o les sensacions que jo esperava. Però bé, tot i així vaig lluitar fins al quilòmetre 90, que realment jo crec que per les referències que tenia i per les dades que hem analitzat a posteriori, seria, pues, pocs minuts i poc temps respecte al cap de cursa, no? Així com altres vegades, pues, arribàvem a la meitat del segment ciclista amb una bona minutada en contra, en aquest cas, pues, era un, bueno, un temps realment que es podia recuperar, no? El problema va venir, pues, això, a partir de la meitat del segment ciclista, que les coses, pues, es van complicar, ja que la fatiga començava a passar factura i els paranys mentals, pues, anaven apareixent. Però bé, tot i així, pues, vaig seguir empenyent les bieles el més fort que podia, amb moltes crisis musculars, on veia que m'adelantaven triatletes, també n'adelantava jo, i finalment arribava a Puerto del Carmen a la transició número 2 per posar-me les sabates de córrer, perdent gairebé 25 minuts respecte a Frederic Van Lierde, que recordem que ja va ser campió del món en una ocasió. Per tant, realment la prova tenia un nivell més que considerable. Quan vaig posar els peus a terra, realment, em vaig dir: ostres, Miquel, això està molt complicat, estic molt cansat i no sé si val la pena córrer la marató. Però bueno, una altra veueta interior meva em va dir que sí, que jo estic fet per córrer la marató i que fins que no creués la línia meta, pues, això, pues, no tenia un veredicte, no? Els primers quilòmetres de la cursa a peu realment van ser un calvari, perquè em feien mal fins i tot les pestanyes, tot. Però bé, vaig anar agafant ritme i veia que retallava molt, fins al punt que em vaig unir amb Diego Van Looy, un belga que realment, pues, també té molt renom a nivell internacional, i es va repetir la història de l'any passat, no? Ens vam anar tornant una mica durant els últims 20 quilòmetres de cursa a peu, però en aquest cas ell va saber resoldre molt millor la marató, fent l'últim canvi als últims 5 quilòmetres, on ell es va endur la cinquena posició i la sisena posició a uns 15 minuts de cap de cursa, o sigui, del guanyador, que va ser Frederic Van Lierde, i en segona posició va ser Christian Kramer, i en tercera posició, i amb una carrera espectacular, amb un debut històric gairebé, doncs, de per Emilio Aguayo, que és un company i és espanyol, i realment, pues, se l'ha de felicitar. Jo no us puc dir res més, perquè realment el resum de la prova és esforç i lluita constant, i bueno, seguim amb la nostra màxima, no? Que els de Sabadell ens hi deixem la pell, i bueno, aquí està més que demostrat, no? A Lanzarote ja ho hem fet diverses vegades, i ara seguirem lluitant per la pròxima, que serà a Vitoria, i allà, pues, ens tornarem a deixar la pell. Moltes gràcies, gràcies a Ràdio Sabadell, perquè sempre esteu pendents, i ens veiem a la tornada. Gràcies a tots.
Hola, sóc Aleix Coc, jugador del Centre d'Esport Sabadell, i us recomano escoltar l'Hotel Suís cada dia de dilluns a divendres a Ràdio Sabadell.
I en el tram final del programa, a banda d'enviar ànims cap al Miquel Blanchard, que el tenim just ara volant des de Lanzarote de tornada aquí a la ciutat de Sabadell, hem de parlar encara de futbol sala i d'Àlex Llamas, que ha renovat el seu contracte amb l'Osasuna Magna Navarra. El jugador sabadellenc afrontarà així la seva tercera temporada a l'elit, a les files del conjunt pamplonès, el que satisfà de quina manera l'ex del Club Natació Sabadell. En declaracions a Ràdio Sabadell, Llamas ha agraït la confiança que el xota que el seu club ha dipositat en ell.
Estoy muy contento por la renovación. Era una cosa que estaba más o menos hablada, pero claro, cuando una cosa no está hecha o firmada, es mejor no hablarla en público. Y la verdad que muy contento por seguir 3 años más en el club que me ha hecho dar el salto a primera división y a que se me dé a conocer un poco más.
Aquesta temporada el Xota, com dèiem la setmana passada, precisament entrevistant a Àlex Llamas aquí en directe a l'Hotel Suís, ha fet història acabant tercer la fase regular de la Lliga Nacional de Futbol Sala, la millor classificació de tots els temps de l'equip navarrès. Al playoff, en canvi, van caure eliminats a les primeres de canvi a mans del Jaén Paraíso. Confirmada aquesta renovació, l'Ala ja pensa en els objectius de cara a la pròxima temporada. Llamas creu que la línia a seguir és la que han encetat enguany.
Muy feliz de estar otra vez con la familia verde, y de cara al futuro pues espero conseguir algún título con ese club, que se lo merecen ellos y sobre todo la afición que tenemos, y seguir luchando e intentar seguir haciendo historia como hemos hecho este año.
El nou contracte signat per l'Àlex Llamas, per cert, amb l'Osasuna Magna Navarra, s'allargarà fins al 2022. I avui la cosa va de renovacions. Marxem fins a Can Llong perquè l'Astralpol Natació Sabadell de waterpolo femení ha aturat el cop després de les 5 sortides. Recordem, Bea Ortiz, Paula Leiton, Annie Spar i les dues nord-americanes Kylie Neuschul i també Maggie Stephens. I en qüestió de 3 dies, dijous, divendres i dissabte, ha anunciat la renovació de la seva columna vertebral, sobretot formades aquí a casa la majoria, de cara a la pròxima temporada. A banda de la boia Maika García, que ja tenia contracte un any més fins al 2020, el club s'ha assegurat la continuïtat de la portera Laura Ester, de l'esquerrana Judit Forca, i l'última en signar aquesta renovació, en continuar amb el seu lligam amb el Natació Sabadell, la defensora de boia Mati Ortiz. Pau Vituri, com estàs? Bona tarda.
Què tal, Adri? Bona tarda. Doncs sí, comentaves tu, dies moguts a Can Llong, com ja va ser l'inici de mercat. S'ha aturat aquest primer cop, ara es comença a treballar en la configuració de l'equip de la pròxima temporada, i com deies tu, la sabadellenca nascuda a Mèxic, la Mati Ortiz, ha estat l'última en renovar el seu contracte per 2 temporades. De fet, ho deies tu també ara, d'aquests 4 pilars, de la Maika García, la Laura Ester, la Judith Forca i la Mati Ortiz, 3, totes menys la Laura Ester, són forjades al Santa Clara, de manera que aquesta continuïtat es donava pràcticament per feta. Avui hem parlat amb ella, amb la Mati, camí de l'entrenament amb la selecció espanyola al Car de Sant Cugat, i ens explicava el perquè de la decisió de seguir a Can Llong.
El meu principal motiu és perquè al final estic a casa. Crec que, no sé, el David va confiar en mi per renovar un parell d'anys més, i bueno, crec que estic bé, estic còmode. A part, el club, evidentment, doncs, tenim molts projectes tipus la Supercopa d'Europa, que crec que és importantíssim, evidentment Copa d'Europa, Lliga, seguir guanyant títols, i crec que és un bon lloc per fer-ho.
I ara, ho apuntava la Mati, en aquest cas, Adri, al final és un dels motius també de sorpresa al club, el fet de tenir una Supercopa d'Europa per només començar la pròxima temporada, el mes de novembre, i al final que 3 jugadores clau, en aquest cas, decideixin marxar. Tot i això, deia també que ha sorprès més a fora que a dins aquesta desbandada, i que també les trobaran a faltar, en aquest cas.
Doncs diu molt del que està sent aquest estiu. com a mínim, com deia la Mati, des de fora molt sorprenent, no sé si dins no tant, però sí que des de fora veure que un conjunt s'està jugant, per exemple, la Supercopa d'Europa, que és el vigent campió, que ha guanyat 5 Eurolligues i que, home, les nord-americanes comptàvem amb elles, que marxarien perquè és any olímpic, però entre unes coses i unes altres d'unidó la llau de baixes, que està ben-hi.
I encara no s'ha acabat aquest capítol, recordem que s'ha d'acabar de tancar el capítol, també l'episodi d'Olga Domènech, de la capitana. Els inputs que teníem és que segurament estava més a prop de no seguir en el primer equip de l'Astral Pool, veurem quina decisió acabem prenent al final. També el cas de Marina Cordobés i el de les dues joves, d'Ainara Ferrer i de Gisela Ferrer. Però com diem, tot això, Adri, al final el que provoca és que ja no veiem a l'Astral Pool amb aquella imatge d'intocable, no? Amb la
clar,
qual
és que canvia molt la Lliga Premat Femenina a partir d'ara. Haurem d'esperar d'entrada, perquè estem parlant, evidentment, que el Sabadell pot quedar debilitat amb aquestes baixes que comentem, però cal veure també què fitxa, també, a partir d'ara. Però, evidentment, l'escenari no serà el mateix a la Lliga Premat, entre altres coses, ni que sigui de sortida pels reforços que ha tingut el Terrassa, per dir algun nom, recordem, Paula Leitón, que torna a casa seva, amb Bea Ortiz, que també ha signat pel conjunt agarenc, i amb una tercera waterpolista de molt nivell, com és la Pili Penya, que no estava al Sabadell, però per molt poc, fa un parell de temporades, sí que defensava els colors sabadellencs i que també ha signat pel Terrassa.
És que aquí també hem d'apuntar una cosa, l'Astral Pool no redueix el pressupost respecte a l'equip de la temporada passada, és a dir, al final aquests diners també els seguiran destinant a fitxatges i a més a estalviant-se en aquest cas també la nòmina de les dues nord-americanes, de la Kylie Neuschul i la Maggie Stephens. En qualsevol cas, ho deies tu ara, l'Astral Pool tampoc és l'únic, tot això que ha patit una desbandada. De fet, el rival de la final, el Sant Andreu, ha perdut a les seves tres internacionals, tres jugadores aniran a estudiar als Estats Units, Anna Gual, ho dèiem, també ha fitxat pel Mataró, Pili Penya, deies tu, també pel Terrassa, i els últims rumors apunten que Sílvia Morell podria signar per l'equip de David Palma. És una jugadora, per qui no la conegui, esquerrana, de 19 anys, que va ser escollida MVP del passat europeu de Funchal, a Portugal. Però, com diem, el Terrassa es postula ara mateix, si ens hem de jugar a diners, no?, a finals de maig, queda molt, perquè la Lliga comença a l'octubre, com a alternativa a l'Astral Pool, amb els fitxatges de Bea Ortiz, Paula Leitón i Pili Penya, i això és el que opina la Mati Ortiz.
Sí que és un equip que s'ha reforçat bastant, però bueno, s'ha de veure també. No sé, tampoc vull fer apostes a priori des d'allà, perquè crec que tots els equips al final s'han reforçat. L'Ani, l'Anna Gual, també marxen al Mataró, bueno, les altres que marxen al Terrassa, i suposo que el Medi també, el Sant Andreu també agafarà jugadores, per tant, no ho sé, m'imagino que serà més igualat, però no podria apostar cap.
Doncs la Mati Ortiz, que la teníem avui camí del Car de Sant Cugat, estan fent un estatge amb la selecció espanyola fins dissabte, juntament també amb Austràlia, per començar a preparar la gran cita de l'estiu, el Mundial de Gwangju de Corea del Sud, que recordem es disputa del 12 al 28 de juliol.
I sense sortir de l'aigua encara, dissabte, la prèvia del Barcelona-Barceloneta, final de la Lliga Premat masculina, la Federació Espanyola de Natació també va aprofitar per lliurar la seva insígnia d'or a Esther Núñez, a la nadadora sabadellenca d'aigües obertes, que es va retirar de l'alta competició encara no fa un any i que està vivint pau a l'Argentina amb la seva parella, el també nedador Damián Blau.
Sí, un viatge a llampec que l'ha portat a Sabadell aquests dies per veure la família abans de tornar a Sud-amèrica, on recordem que Blau segueix competint en aigües obertes i ella l'entrena en aquest cas, i de fet Núñez ja va ser mare, va fa uns 3 anys que no es llença a l'aigua, i en declaracions a la Liga Esports la sabadellenca reconeixia que no ho troba massa a faltar.
Bien, la verdad que no extraño tanto porque al estar todavía en contacto con las aguas abiertas, ya que él, Damián, sigue compitiendo y tengo otros nadadores a los cuales entreno, así que ahí todavía es como que todavía estoy viviendo eso. Se echa de menos, pero yo creo que ya está, ya he pasado la etapa esta de entrenar duro y competir, sobre todo competir, porque se sufre mucho.
Doncs Esther Núñez, que als seus 38 anys és una de les esportistes més prolífiques que ha donat Sabadell, recordem, bicampiona d'aquest Mundial de la Fina d'Aigües Obertes el 2007 i el 2012, i millor esportista de la ciutat el mateix 2007, per tant, reconeixement merescut, i que ja s'uneix també el que li va fer el Club Natació Sabadell ara fa uns mesos.
Guanyat a Pol, sí senyor. Esther Núñez, una de les referències de l'esport de casa nostra les últimes dècades. Gràcies, Pau, fins ara.
Fins ara.
De cara a demà aquí a l'Hotel Suís ens centrarem sobretot en el món del futbol sala amb la classificació de l'Escola Pia per la Copa del Rei o l'ascens a tercera divisió de l'Amics del Pou Nou Escorial. També tindrem la prèvia d'Iker Pajares a Tel Aviv, a Israel, o l'última hora de la Copa Catalana d'Handbol amb el Creu Alta Sabadell i l'Oar Gràcia classificats per la següent ronda pels quarts de final. Avui era dia de sorteig, no hi haurà derbi, per tant no jugaran entre ells. Demà, per cert, hi ha tertúlia arlequinada de luxe a les 8 a la Nova Creu Alta, entre d'altres amb el tècnic de l'última sense segona divisió A, Lluís Carreras. També comentarem aquesta actualitat del Centre d'Esport Sabadell demà, puntuals a la cita, 2 en punt aquí al 94.6 o a radiosabadell.fm.
Hotel Suís.
Segons per arribar a les 3, al punt i final del nostre camí d'aquest Hotel Suís del 27 de maig del 2019. Dilluns, un programa molt centrat en el món del futbol territorial. Una abraçada des del control de so de la Rocío García per tornar a escoltar aquest programa o per seguir tota la informació de la ciutat i de l'esport de Sabadell, @radiosabadell a través de Twitter o radiosabadell.fm. Que vagi bé, adeu-siau.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.